Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Vicent Mipsut. La línia de Rodalies R2 Sud funcionarà des d'aquest dissabte en nous horaris a causa de l'incident de l'incendi del dilluns a l'estació de Gavà, uns horaris que ja es podran consultar en temps real al web i l'app de Renfe. Amb les noves freqüències de pas, la durada dels trajectes s'incrementarà 13 minuts. El servei de bus que Renfe i la Generalitat han posat en marxa per pal·liar els retards i la disminució dels combois han indignat els alcaldes del Garraf i del Baix Penedès, on no arriben els autobusos. Aquest divendres hi ha hagut una trobada entre l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i el conseller de Territori, Juli Fernández.
Hem aprofitat la reunió per posar fil a l'agulla amb el tema del bus express Calafell Cunit Barcelona i ens hem emplaçat a final de mes per fer una reunió, per fer un calendari i posar-lo en marxa. Ja li he traslladat també que és una opció irrenunciable per la gent de Cunit.
Amb els alcaldes de Cunit i del Vendrell hem compartit la necessitat de que hi hagi un transport alternatiu en tota la línia R2 Sud, proveït per Rodalies, tal i com la Generalitat de Catalunya des del primer dia hem anat plantejant, i alhora fer seguiment de quina és la situació i les incidències que estan trobant els veïns i veïnes d'aquestes poblacions.
El govern crearà un cos d'acció exterior especialitzat en relacions internacionals. Segons avançat a Catalunya Ràdio, el govern començarà aquest mes de maig els tràmits per elaborar el projecte de llei que li doni empara i després ho haurà d'aprovar al Parlament. Aquesta nova escala de funcionaris no podrà equiparar-se a un cos diplomàtic o al que tenen els estats, però els que hi vulguin accedir sí que hauran de fer unes oposicions específiques. I els Mossos d'Esquadra han detingut l'exentrenador de la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per abusos sexuals a una nena. L'home de 28 anys i veí del municipi entrenava jugadores menors d'edat. Segons els Mossos d'Esquadra, l'han detingut un total de 3 vegades per denúncies semblants. El club de futbol assegura que van conèixer les agressions sexuals quan es va produir la primera detenció i el van acomiadar immediatament. Ho ha explicat el president de l'entitat, Francisco Torres.
Desde nuestra entidad estamos opuestos a este tipo de cosas. Nos preocupa bastante que la justicia tome carta en el asunto lo antes posible. Hemos transmitido a los padres que estamos para ayudarles, todo lo que necesiten, apoyo psicológico, reuniones informativas.
Ucraïna furga en la crisi oberta entre el Kremlin i els mercenaris russos aplegats al grup Wagner, que han denunciat en públic i amb una hostilitat inusual la incapacitat del govern de Putin de subministrar-los armaments per contrarrestar el bastió conquistar el bastió ucraïnès de Bakhmut. Moscou capgira el relat i diu que l'ofensiva sobre Bakhmut continua. I Londres viurà aquest dissabte la primera coronació en 70 anys, la del rei Carles III. Més de 2.000 convidats, incloent-hi caps d'estat i dirigents polítics internacionals, assistiran a la cerimònia a l'abadia de Westminster. La meitat de les persones que s'han fet un tatuatge desitjaria no haver-se'l fet, segons uns estudis recents. Els tatuatges més esborrats són els que inclouen referències a exparelles o els que, per alguna raó, han passat de moda. Kàtia Elés, de l'empresa Tattoo Cleaners, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que també reben demandes per eliminar tatuatges per raons professionals.
La mayor parte de los tatuajes que se eliminan son precisamente de exparejas. Hay mucha gente, sí, también que lo elimina por razones laborales, sobre todo pues, cuerpos de seguridad o, por ejemplo, tripulantes de vuelo, es muy, muy común.
Malgrat això, habitualment les persones que es tatuen repeteixen l'experiència fins a 2 vegades més de mitjana. Esports, Leo Messi ha demanat perdó pel viatge que va fer dilluns a l'Aràbia Saudita per complir amb un compromís comercial sense permís del Paris Saint-Germain.
Antes que nada, pedir perdón, obviamente, a mis compañeros, al club. Sinceramente, pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y este no pude. Y acá estoy a espera de lo que el club decida.
I un últim apunt, el Barça d'handbol ha derrotat el Torrelavega als quarts de final de la Copa del Rei 43-29 i passa a les semifinals d'aquest dissabte on espera la de Mar de Lleó.
Fins aquí les notícies.
Els antics zapoteques practicaven el joc de la pilota, un esport ritual que es culminava decapitant el líder de l'equip perdedor.
Sempre hi ha hagut aquest dilema, no?, de si realment el que perdia o el que guanyava era qui era sacrificat, no?, perquè eren jocs rituals com a ofrenes als déus.
Per l'estat de Oaxaca, amb Jordi Canal Soler, periodista de viatges.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda i tota la setmana a catradio.cat. A Catalunya Ràdio... Postdates. Si alguna trifulga hem de passar, la passarem plegats. De 60 anys d'anar pel món, d'Eugeni Xammà. 150 anys de la seva mort. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. L'enguàrdia amb Enric Calpena ja ha arribat a l'episodi número 1000.
I per commemorar-ho enregistrem 5 capítols fora dels estudis de Catalunya Ràdio. El dia 9 de maig serem a Tarragona, l'antiga audiència a la plaça del Maiol. A les 11 del matí conversarem amb Joaquín Ruiz de Argulo i Magí Seritjol sobre la ciutat de Tàrraco. Us convidem a acompanyar-nos el 9 de maig a Tarragona.
En Guàrdia, cada setmana dos programes, dissabte en podcast i diumenge a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Minutets d'informatius i ja tornem a ser aquí a la finestra indiscreta fins a les 2 de la matinada a Catalunya Ràdio i de 2 a 3 l'audiovisual i hem canviat la banda sonora de fons. Per què, Violeta? Doncs perquè Aerosmith han anunciat gira de comiat.
Ui!
No sé quantes vegades ho han fet.
Exacte, jo no vaig dir, no s'havien acomiadat ja.
Jo vaig anar a un concert.
Hi ha
concert.
Molta gent que diu que s'acomiada i no acaben de plegar mai, eh?
Jo els vaig veure un cop i van anar per... la gira es deia Aerobederci, la barreja d'Aerosmith i Arrivederci, en plan, adeu, i escolta, tornen a dir que s'acomiaden, bé. Excusa qualsevol per escoltar-los una miqueta.
Per mi, sempre seran els sogres de Bruce Willis, o sigui que... Està més clar que l'aigua.
Efectivament, bé.
Bueno, ha durat poc Willie Harris, pobret, eh? Busqueu música d'ell, que és molt maca, va.
És veritat, però és que tenim un programa tan atapeït com sempre.
Com tots, què està passant, Violeta? S'han tornat bojos, és que no donem a la mà. Ens persegueixen pel carrer perquè fem entrevistes a tot Cristo.
Festivals
no ens hi cap tot el material.
Però ho hem d'intentar, i això sí, mantenir els espais com la Violeta, que cada setmana ve molt nerviosa i molt preocupada per si farem la banda sonora Enigma, per saber...
És que és una cita de la qual no puc escapar.
Efectivament, tampoc pots escapar de les pistes, dels talls, de les músiques... A veure, aquesta estava xupada, però jo m'he divertit igualment posant les pistes i veient les reaccions de la gent, que alguns una mica indignats i amb raó he de dir, Violeta, però bé, comencem pel tall.
Te'n dono 300, és la tarifa estàndard pels freelance. Canvi de portada, posa-hi aquesta foto.
I el titular?
Spider-Man, heroi o amenaça? Publiquem fotos en exclusiva.
Amenaça? Si defensava...
Escolta, Andy, tu fes les fotos i jo poso els titulars, entesos, d'acord? Ha quedat prou clar?
Sí, senyor.
Guachi. Dóna-ho a la noia de fora per poder cobrar.
Voldria que em contractessin.
I ara, freelance, és el millor per un nano de la teva edat. Si em portes més fotos d'aquell pallasso que fa vendre diaris, potser te les compro. Però jo no et contractaré. Un lot. Si convé, t'enviaré un lot per Nadal, però no passaré d'aquí. Toca el 2.
faltat que vas posar la setmana passada no deien Spider-Man.
No, això és afegit.
Ah, és que anava a dir, a la pista has posat el títol de la pel·li o com va això?
Seria insultantment fàcil. I no, això és un truquet de, que fem de setmana en setmana, de tant en quant, Violeta, que posem la versió íntegra del tall, eh? Diguéssim, bé, igualment, tu l'havies encertat abans de la paraula, eh? I, a més, havies encertat quina versió d'Spider-Man.
És que m'agrada molt.
T'agrada aquesta pel·lícula?
Tot i que la meva preferida és la 2.
La 2, sí. Però ets de Sam Raimi original.
Sí, sisplau.
I de J.K. Simmons. Per què anaven les pistes, Violeta? Et deien, la cosa va de trilogies. Aquest film era el primer d'una trilogia. Era la primera de la trilogia de Sam Raimi. El protagonista seria el primer d'una altra trilogia. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. I pel director, la segona trilogia després de la...
Possessió infernal.
Evidentment. Doncs aquestes eren les pistes que et sembla. No està malament, no? Fins ara. Quants encertants?
Bé, encertants hi ha molts. Per la música, sobretot, ja t'ho diré, perquè ho diuen, eh? Sort de la música, sort de la música.
Sí?
Sí. No. Però bueno, 56 encertants. Bé. Spider-Man, èxit total, apoteòsic, històric, absolutament.
Doncs regalem 56 llibres.
No.
A la Sílvia li dona un patatús.
Del 56, un CD, un DVD i un llibre. De manera que, amigues i amics, atents, eh?
O sigui, tres coses per una persona.
Ah, sempre?
Sí. Triple
sempre,
premi.
Sempre. En aquest cas, que hi ha tanta gent, podríeu repartir.
No, home, no, és un greu
no, no ens compliquis encara més la vida amb els enviaments, perdó. Que no saps quin tema més delicat perdó, que estàs tocant. Perdó. Doncs, Violeta, un.
De l'1 al 56, qui, sisplau?
El número 20.
El número 20, senyores i senyors, eh?
Oh, que bé ens ha quedat, eh, Uri?
Manel Cruz!
Felicitats, Manel! Doncs aquesta era la primera part.
I ara la part extra, sisplau, ara ara ve la part bona, no?
La part xunga, més aviat diria jo. Violeta, quins dos personatges reals relacionats amb aquest film trobaríem si li donéssim la volta al nom Francisco Rowling?
És que he desconnectat, crec. No sé, crec que a la tercera paraula...
Jo crec que s'ha d'enregistrar...
A la tercera paraula ja no sé què estaves dient.
M'he inventat un nom, que és Francisco Rowling, i dic, si li donéssim la volta, quins dos personatges relacionats amb aquesta pel·lícula trobaríem? Bé, Francisco i Rowling. Quins actors hi havia a Spider-Man? J.K. Simmons, si féssim al revés, tindríem J.K. Rowling, autora de Harry Potter. I també teníem a James Franco, no sé si ho recordes. I si girem Francisco Rowling, tenim Francisco Franco.
Que gros!
En aquest cas no ho havia entès, jo. No ho he entès.
Però hi ha molts que sí, eh? Molts que sí. I alguns que l'han... Bueno... S'han desganyitat. En fi, arribats a aquest punt...
Portem 36 anys, Violeta, i cada vegada costa més ja trobar...
Però és molt divertit, és molt divertit. Us aviso, oients, estem acabant la temporada, eh? Us aviso, i no diré massa més, que en primer lloc pel premi final de temporada hi ha un empat de dos, no diré el nom complet, Francesc i Marcos, seguits de tres empatats també, Andrés Llorenç i Mariló, i seguits de dos més també empatats, que són un altre Llorenç i Miquel Àngel. Però encara tots podeu arribar al cim de l'Everest.
Doncs un graonet més en aquest cim de l'Everest aquesta setmana la proposa l'Àlex.
Guarda les distàncies, però observa todo atentamente. Me sitúo a una distancia de 9 a 18 metros y no parecen tener miedo. Con el tiempo espero poder acercarme lo suficiente como para establecer un contacto real.
He fet un tall també en el tall per treure una paraula que era totalment de la tora. I si seguiu el recorregut de les darreres bandes sonores que he seleccionat, i podreu identificar alguna cosa que us ajudarà a resoldre quina és aquesta pel·lícula. Doncs atents, que la pista diu... Alfons.
Sí, digues.
No són parents nostres, tot i la similitud de l'antroponímic.
Ho pilles? ho pilles, Violeta?
És que crec que estic inclús una mica decebuda, eh?
Oh! Massa
crec,
fàcil.
Crec que la setmana vinent heu de millorar una miqueta, eh? Heu de pujar una mica
el nivell. Val, d'acord, molt bé, molt bé. Puja, puja música, puja música. I ara la pista plus, per tenir un punt més en el recompte final de la temporada, diu que en el títol d'aquesta pel·lícula, Angelopoulos i Marilyn Monroe també la van conèixer. Hi ha alguna cosa en el títol d'aquesta pel·lícula que diu que Angelopoulos i Marilyn Monroe també la van conèixer.
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Una setmaneta.
Exacte.
Per
fins
encertar
divendres que ve,
la banda sonora
Enigma de la finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
Esto no lo tiene que saber nadie.
Aquesta setmana tindrem molt bones companyies, com la Sílvia Amunt i el Juan Carlos Unzué.
Hombre.
Tu crimen hace milagros.
Seria un crim no escoltar a François Ozon o a Tom Hanks, ja que els dos han passat per Barcelona.
Hola, Barcelona!
I no, no ballarem al ritme del box, sinó de Metallica.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.
M'encanta aquesta cançó perquè has d'estar ja molt cascat de la veu per poder-la cantar com Déu mana, no? Steven Tyler.
Jo tinc la sensació que Aerosmith s'ha acomiadat com moltíssimes vegades i tinc la sensació que aquestes cançons les heu posat també altres vegades.
Pot ser, pot ser. Escolta, escolta. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Bé, fantàstic. Violeta, sé que marxes perquè tens una cita amb el Festival Impacte, que ara en parlarem, i que ens deixes aquí, però no passa res, perquè ens deixes amb els Aerosmith i amb altres convidats especial de la finestra.
Però tornaràs, i a més et posarem deures a partir d'una petició d'un oient, eh? Ves buscant la teva llista de les 5 millors pel·lícules del Hollywood dels anys 50, les 5 millors del cinema europeu dels anys 60, les 5 millors del cinema de terror dels 70 i les 5 millors dels blockbusters dels 80. Disposada? Ja sí. T'ho enviaré una altra vegada.
Menys la dels 80, inclús us diria que ja quasi les tinc.
No, bueno, doncs vinga. No, ara no toca, no toca encara.
Doncs, Violeta, moltes gràcies.
Ens veiem aviat, una abraçada molt gran. Amb la llista i amb més pel·lis tota l'estona.
I gràcies per les teves voces distantes.
I com dèiem, està en marxa el Festival Impacte i és el seu director, l'Oriol Porta, que ens el porta.
Hola, sóc l'Oriol Porta, el director d'Impacte, Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. Tenim una programació, un calendari una mica estrany, perquè després també tenim altres seus, el que són Reus, Girona, Vilafranca del Penedès, per lo qual us recomanaria que consulteu la nostra pàgina web, que es diu Impacte Film Fest, junt.cat. A partir d'aquí, repeteixo, el festival de fet continua 15 dies més a Filmin, a la nostra pàgina web, on es poden veure gratuïtament tots els curts i es poden votar. El premi al millor curtmetratge d'impacte el donen els internautes, el doneu vosaltres, el dona el públic, eh? I a Filmin hi ha una selecció dels llargmetratges. I simultàniament, durant aquests 15 dies, doncs, tenim també altres activitats, debats online, coses, masterclasses a universitats, etc, etc. O sigui, és la nostra tercera edició, però, en fi, anem amb la directa posada, amb moltes ganes d'implantar-nos i d'imposar nos portant bon cinema amb molt sentit, amb molt contingut, i amb, també amb tractaments lleugerament agosarats. Una programació, em sembla a mi, molt atractiva. Espero que us sedueixi. Mireu la pàgina web impactefilmfest.cat, on trobareu tota la programació, i vinga, esteu convidats a acompanyar-nos.
Ya se van sus viajeras, señor Chano.
Y el diablo ha triunfado. Ha ganado la partida. Ha demostrado que ya no hay lugar para Shannon en el plano de lo real. El último hilo sutil que aún le ataba a este plano se ha roto. Y ahora, señor, deja a tu siervo que parta en paz.
Señor Shannon, no haga eso. ¿No ve que se va a cortar con el roce? Por favor, déjeme que le ayude. Yo se la quitaré.
Tengo que romper esta cadena.
No. Espere, espere.
No cal esperar gaire. Divendres que ve a les 5 de la tarda, Houston, Burton, Garner, Carr, Lyon, Grayson Hall i Tennessee Williams acompanyen a Buñuel a la Filmoteca, perquè el cicle Buñuel té la gràcia de que fan les Urdes, fan Tristana, fan Nazarín, fan La fiebre subió al pau amb Maria Fèlix, per cert, L'estreny de la Sílvia, i per cert, un gran agraïment d'un oient del programa.
Sí, sí, que diu, gràcies Sílvia. Maria Fèlix, ja no me'n recordava.
Se m'havia oblidat, una abraçada forta. Doncs bé, acompanyen en pel·lícules mexicanes de Buñuel, pel·lícules mexicanes d'altres directors com aquesta, La nit de la iguana, de John Huston.
Doncs va, et proposo unes quantes alternatives.
¿Por qué la enterraste en un ataúd tan barato?
¿Qué?
Se notaba que era el ataúd más barato. Todos lo vieron.
Hija, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Te aseguro que no elegí, como tú dices, expresamente el más barato. El funcionario me enseñó uno que no era tan caro y no acepté.
¿Te refieres a una caja de pino?
Es la veu de Jack Nicholson.
Però és Jack Nicholson. Sí, 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 sí. A fenòmena, ni més ni menys. Bé, demà a les 3:25, Tiburón 2, la segona
amb
part.
Amb Jack Nicholson?
No, ah, amb Roy Scheider, simplement. Diumenge, Old Boy, l'original de Park Chan-wook, a les 10 de la nit. Dilluns, el Jodorowsky's Dune, a les 5:15, i El cielo protector, a les 7 de la tarda, de Bertolucci. Dimarts, ara sí, Jack Nicholson, a propósito de Schmidt, aquesta pel·lícula de l'Alexander Payne.
Amb una música preciosa, per
a
cert.
A les 7:10. Mm-hmm. Dimecres, va, que aquesta t'agrada. El vampiro de Düsseldorf, M, de Fritz Lang, a les 4:10. I divendres, alerta, les verges suïcides a 4:15. I l'escalera de Jacob per acabar la setmana a les 11:15. Temps per arribar a casa i començar a escoltar La finestra.
I que ara venen les plataformes?
Sí.
Doncs Jaume t'envia un missatge, comenta, que diu, aprofita per comentar que ha vist a Disney, una plataforma de Disney, La loca història del mundo, segona part. Diu que ha vist 7 dels 8 episodis i li sembla força divertida. És una sèrie filla del seu pare, sens dubte. Permeteu-me, però, dues crítiques. Esperàvem candeletes al gag de Hitler on Ice i l'he trobat fluix, sense gràcia i llarg. Al contrari que d'altres històries que les tallen tantes vegades perquè són massa curtes.
La sèrie de Mel Brooks, efectivament. Doncs quines altres coses podem trobar a les plataformes aquesta setmana? 3, 2, 1.
Tranquila, que era broma, mujer. Mamá, yo no sé si iba a querer cargar con dos criaturas. Bastante tengo ya con mi sobrino.
¿Y sigues viendo a toda esta gente?
Bueno, unos sí y otros no.
¿Quién es esa chica?
Era una chica del pueblo. ¿Me das una calada?
¿Pero tú fumas?
De vez en cuando, por si me mato.
Se habla Javier Bardem, ¿no?
No és Javier Bardem, és Ramon Sampedro.
¡Oh, és igual!
Javier Bardem fent de Ramon Sampedro. Sí. A Mar Adentro, efectivament. Per què? Perquè Movistar ha estrenat un documental que es diu Bardem, la metamorfosis, que intenta endinsar-se en els processos creatius i transformatius de l'actor. També a Movistar podeu veure Hazme Girar, que és una comèdia negra romàntica bastant divertida, he de dir, del Jeff Baena, amb alerta Alison Brie i Aubrey Plaza, que són dos de les actrius allò amb més fans, jo diria, en aquest moment del món. A Netflix, La reina Carlota, un spin-off del Bridgerton, és una minissèrie en
no
aquest
què
cas.
No sé és el Bridgerton.
Una sèrie que ho peta. Que ho peta?
Ah, peta? Pues mira.
Té un èxit brutal, efectivament.
No m'ha arribat el pet, eh? No...
Doncs mira, tu t'ho perds o no, perquè la sèrie tampoc és que sigui tan meravellosa. A Disney Plus, què passa? Que hi ha hagut ahir el May the Force Be With You, és a dir, el 4 de maig, el dia oficial de Star Wars, i per tant teniu la segona temporada de Visions, que és una sèrie d'animació de Star Wars molt treballada, i alerta perquè el dia 10 The Muppets Mayhem. Tornen els Muppets amb una sèrie a Disney Plus i això em fa molta il·lusió.
Han sortit alguna vegada els Muppets a Los Simpson?
Segur
o
que sí.
O els Simpson als Muppets?
A l'Elmo sortia en un capítol que jo me'n recordo.
Sé tot ha sortit
amb el Moe, sí. El barman. Apple TV, una sèrie nova, Silo, amb Rebecca Ferguson, dirigida pel Mortal Tildum, el director de Imitation Game o Passengers, que alerta, la trama està bastant bé. És una distopia, mira, avui hem parlat de distopies, on la societat, el món, ha de viure sota terra de tant de contaminat que està aquest món. Però alerta, els controlen fèrriament amb unes normes molt tipus 1984, precisament, i la gent comença a sospitar que potser a dalt no hi ha tanta contaminació com sembla. Ho haureu de descobrir a la sèrie Silo d'Apple TV+.
Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no queda... ¡Cascos, hostia! ¡Negativo, venid!
¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué haces?
¿Pero tú con quién coño vas?
M'encanta quan els geos espanyols volen semblar geos americans en les pel·lícules espanyoles i, bueno, més o menys ho aconsegueixen en algun moment, eh?
Sí, customitzats, no? Molt antidisturbios. Aquesta pel·lícula es diu Asedio i és la nova pel·lícula del Miguel Ángel Vivas, que és un director que les últimes, alguna sí, la del Coronado de mi hijo, crec que es deia, estava bé, les altres no tant, però aquesta m'ha recordat molt a aquelles Secuestrados que ens va portar el 2010, que realment era d'una intensitat i una adrenalina i un passar-ho malament. Allà ho patia la Manuela Bellés i aquí la Natàlia de Molina.
Que per cert és la protagonista i va guanyar el seu primer Goya per Vivir es fácil con los ojos cerrados amb el David Trueba, que l'any que ve li farà guanyar el Goya.
A David Verdaguer.
Veritat, fent el paper de...
Eugeni.
Eugeni.
Ho hem dit abans.
Exactament, Eugeni, no? I Techo i Comida, aquesta tia sempre està bé en les
seves. I mira que aquí, doncs això, fa com d'antidisturbis, que ha de participar en un desnonament molt violent.
Un edifici que sembla el Venus, aquell Venus del Balagueró de fa uns mesos, que ningú va anar a veure, clar, o sigui...
Efectivament, i bé, allà es troba, diguem, amb una trama de diners, amb una història personal seva, i bé, comença un thriller fosc, intens, brut, molt ben rodat, realment.
Amb un geo que sembla Luis Zahera, però no és el Luis Zahera, o sigui que...
Però és igual de fill de puta.
És igual de fill de puta, i té una pinta increïble. Per cert, tu no et vas parlar que era una pel·lícula gairebé de zombis?
Sí, 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 s'assembla a la del Balagueró en el sentit de cosa, allò de pel·lícula infrahumana, sí. Tot i que no hi ha element fantàstic, és pel·lícula infrahumana perquè és un descens als inferns, pràcticament. Bé, recomanable, si us agrada el cinema d'acció i intensitat, Asedio, veure-la, i ara canviem totalment. Ens anem a una pel·lícula, doncs, molt més maca, però també molt més trista.
Hola, guapetón, qué bien te veo, chato.
Ando justito, justito ya para la movilidad. Mi idea o mi sueño es intentar realizar un partido benéfico entre el Barça y vosotros.
Perquè aquesta setmana també s'ha estrenat un Zue, l'últim equip del Juancar. El documental ja gairebé convertit en pel·lícula, no?, sobre la malaltia del Juan Carlos Unzué, que coneixeu bé. Efectivament. Bé, els vam tenir...
Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules de bona gent, com aquella del Marcel Barrena, del noi aquell que se n'anava a donar la volta al món.
Efectivament, Món Petit.
Sí, sí, d'autosuperació, clar.
Evidentment, el documental té una vessant més sentimental, per entendre'ns, més familiar, però sí que parlen de reivindicacions i d'aquests problemes logístics, per exemple, doncs, com de car és mantenir algú amb aquesta malaltia, i en aquest sentit li preguntava a l'Unzué, això té remei? ¿Es pot solucionar?
Pues espero que tenga. Y esto va a depender de la conciencia de la humanidad de los políticos. Está claro que necesitamos ayudas, porque nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, como cualquier otra persona, pero ahora no tenemos las ayudas. Por ser diagnosticados de ELA, creo que eso no es justo, ¿no? Entonces... Yo creo que lo que a mí me llamó la atención y me sigue dando fuerza en el fondo para seguir adelante es que yo me enteré en un momento dado que había compañeros y compañeras de enfermedad que decidían morir. Y hay muchas razones, y más teniendo una enfermedad como esta, para decir hasta aquí. Pero que el motivo de esas personas fuese tener la sensación de que estás arruinando a tu familia, creo que eso no lo podemos permitir como sociedad, ¿no? Entonces necesitamos esas ayudas porque en definitiva son imprescindibles para todas las personas, ¿no? Y cuando estoy hablando de compañeros que tienen problemas para mantener la enfermedad, estoy hablando de un 95%. Somos unos 4.000 en España. Y ojo, no somos los 4.000 los mínimos, Esta es una enfermedad muy agresiva que cada día se lleva a 3 compañeros y cada día más menos se unen al equipo otros 3.
Juan Carlos Unzué sempre ha exposat mediàticament primer pel futbol, després per la malaltia i ara pel cinema, perquè, clar, això va ser una presentació en festival i vaig dir, escolta, què tal portes aquest tipus de llum, diguéssim, de focus que ara t'estan mirant? Estaves acostumat o què?
Hombre, sí, sí, jo no estava acostumbrado a estar en festivales de cine, ¿no? Pero estoy feliz porque estamos teniendo la posibilidad de visibilizar la ELA y en definitiva poder concienciar a la gente de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Entonces, encantados de estar aquí y de que ojalá mucha gente se anime a ir a los cines y a ver este documental.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Sí, sí, no us heu equivocat. És la secció de l'Strange, com que no vaig anar a veure Bruce Springsteen, n'he portat un trosset. Pregunta, qui va ser un dels fans més incondicionals en el concert de diumenge a Barcelona? Una pista.
Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Res, ja sabem que la vida és com una capsa de bombons. Us sembla si mirem quin bombó li ha tocat a Tom Hanks, una de les grans estrelles de Hollywood? Sé que per a molts serà una mica sacrilegi, però no trobeu que és una mica peix bullit?
Sílvia, a mi em sembla també.
Bruce, va, una miqueta més de música. Thomas Jeffrey Hanks va néixer a Concord, Califòrnia. Sabíeu que el pare de Hanks era descendent llunyà del president Abraham Lincoln? El jove Tom va començar carrera al teatre. Va guanyar un premi per la seva interpretació a The Two Gentlemen of Verona. Alerta, una de les poques vegades que ha fet de dolent. Teatre i televisió van construir la seva carrera fins que va arribar Splash.
Please, just tell me who you are. I gotta talk to you. Can I call you? What's your number? I don't know how to swim. Come back. Oh, why didn't I learn how to swim? Please.
Els inicis de Hank estan marcats per 3 pel·lícules, Splash, Comiat de solter i Big. A Splash, el seu posterior gran amic, Ron Howard, va oferir el treball abans a John Travolta, Michael Keaton, Billy Murray i fins i tot a Chevy Chase. A Big, recordeu la mítica escena del piano gegant? Doncs toca ell mateix, encara que va costar unes quantes preses que ho fes. Hanks va acceptar el paper per un terç del salari de Robert De Niro, la primera opció. Però si hi ha un paper que va marcar aquella època va ser Filadèlfia, Alex, abans que Rondinis, comercialment parlant, vull dir.
No, Rondino, escolto atentament.
El paper, en principi, estava pensat per Daniel Day-Lewis, però va preferir fer el nom del pare. El rescat va venir Tom Hanks. El duel va acabar amb Hanks guanyant l'Oscar i Daniel Day-Lewis aplaudint des de la butaca. The Boss va guanyar l'Oscar a millor cançó. Un any després tornaria a recollir estatueta daurada per Forrest Gump. Coses curioses, els estudis no volien fer la pel·lícula perquè feia poc The Rain Man. John Travolta tornava a ser el primer de la llista, però va dir que no. Hanks podríem dir que s'ha fet gran gràcies a tots els papers que Travolta va rebutjar.
Sílvia, avui estàs molt atinada.
Després vindria a salvar el soldat Ryan. Hanks entra definitivament a l'Olimp de Hollywood, això sí, per ser un dels déus més insulsos.
¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos.
podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética.
Tom Hanks i la seva dona, Rita Wilson, han passat el cap de setmana a Barcelona demostrant que tenen el morro molt fi. Però no ho han fet sols, sinó que han estat acompanyats pels Obama i els Spielberg. I és que l'associació Spielberg i Hanks ha estat prolífica. Ara jo de totes em quedo amb el pont dels espies i els arxius del Pentàgon. El soldat Ryan és una mica... La terminal forma part de les meves visites als aeroports i Catch Me If You Can no està del tot malament.
No t'atreveixes a preguntar-me què penso de la relació íntima Spielberg-Tom Hanks, oi?
Resum express de Hanks. You got a friend in me. Grans Camí a la perdició, La milla verda, Sally. Ara, també li va agafar per fer pel·lículetes romàntiques com Tens un email. Recordeu també Socis i perdiguers? Sense comentaris. Però per mi la pitjor va ser El Codi de Vinci. 20 anys més tard continuo indignada. Si heu llegit el llibre, Robert Langdon era un home molt atractiu i seductor. Res a veure amb Hanks, que és un peix bullit. Que no cola, que no me la coleu aquesta.
Peix bullit dos cops? Molt millor.
Ara hem de reconèixer que Hanks ha fet eleccions brillants.
Hello! Oh, yeah! Ah! Wow! Hey, wow, 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 wow! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room.
Posar la veu de l'entranyable Woody de Toy Story és un dels seus grans encerts. No serà el pitjor veí del món, però sí que fa temps que està fent més caixa que grans treballs. L'Àlex i jo no ens posem d'acord amb la interpretació d'Elvis.
No ens posem d'acord. La Sílvia diu que és una merda i jo dic que és merda i mitja.
Bé, jo no trobo que n'hi hagi per tant. El que sí que queda clar, però és que Tom Hanks, igual que en Springsteen, és dels que no es rendeixen mai.
Wait a minute, what do you say? Come back anytime.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Die Flüten sagt der Küchen sind der Weiner Hütten. Ein der Spitz mit seiner Krüten sagt der Flirten. Einzig Spitzen sekt. Einzig Stritten sekt. Einzig Stritten sekt. Und der Alter...
En estricta versió original sense subtítols, Charles Chaplin fent de Hinkel, és a dir, de Hitler, el gran dictador, un d'aquells moments onomatopeics absolutament memorables de la història d'aquest geni, director, actor i compositor del cinema antic, clar, del cinema antic.
I que reivindica, no és estrictament una pel·lícula de la vida, sinó una figura de la vida, diria jo, més aviat, del Manel Cuyàs.
Ah, és escriu, la carta de l'oient.
Que ens escriu des de Figueres, que diu Manelic pels amics, però no han vist mai Terra Baixa, que és una pena, perquè només s'ha fet bé una vegada en el cinema i era nazi. I ara no la fa...
L'Eri Riefenstahl va fer el Terra Baixa nazi.
Sí, efectivament. Sí. I ara no la fan perquè no farien que fos un terrorista. No els ho deixaran fer a TV3, que acaben produint tot d'aquest país. I al teatre poden fer un Manelic terrorista, però al cine s'armaria la debacle i tots a córrer. Però jo em volia queixar que no digui ningú que la pel·li de la seva vida pot ser una del Tarzan o del Cantinflas o del Gordo i el Flaco, que a mi no em surt mai dir el Gras i el Prim.
És que a veure...
Com,
és...
el, com el senyor, com el que dèiem abans.
Com l'Eugenio. Sí.
O sigui, el que tots veiem de nanos fa molts anys. Clar, ja es nota que sóc un vell caduc, oi? Però em fa ràbia que ara ningú recordi ni salvi a Charlotte. I per tant, me'l demano. Els curtmetratges, però també Temps Moderns i Candilejas i El Gran Dictador, que la vaig veure molt més tard perquè estava prohibida. Doncs jo salvo a Charlotte i a veure si descobriu El Chico i La Quimera de l'Oro. I a veure quina paròdia de la vida que feia sempre. Més trista que divertida. Els pallassos sempre ploren.
Doncs mira, té gràcia perquè acabes de recomanar totes les pel·lícules de Charlotte memorables, o gairebé totes, però t'has deixat una que serà el meu descobriment d'aquesta setmana. Una pel·lícula que es deia Una mujer de París, que va ser un fracàs rotund perquè no era una comèdia.
I ell no sortia.
I ell sortia fent un paper fet una guest appearance, per entendre'ns, però era una pel·lícula meravellosa, absolutament, que es va reposar després de la seva mort, i llavors vam acabar de descobrir que realment no sabíem tot el que s'havia de saber sobre Chaplin, que per cert, molta gent no recorda que el van enterrar i li van profanar la tomba i se'l van emportar de passeig durant 2 mesos i el van enterrar en un camp de blat i fins que la família no va pagar. Tac, 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 no el van tornar al lloc on l'havien enterrat.
Los muertitos de Gurina.
¿Y cómo os sentís ahora, sido recién casaditos? Bien. ¿Cómo se siente uno?
Bueno, pues no hay un cambio así especial, porque realmente nosotros estamos viviendo luna de miel prácticamente desde que nos conocimos, nos enamoramos. Mira, y estuvimos bien juntos.
Sí, no, la verdad es que cuando decidimos que estábamos profundamente y nos amábamos profundamente, pues existió la unión total. O sea, que los papeles a veces sirven para desunir al personal. Sí. En cambio, cuando uno quiere y está la cosa fomentada, pues el papel puede legalizar trámites, pero no te puede legalizar el amor y sobre todo el corazón.
Por eso quizás está bien lo que tú decías otro día en ABC, de que debemos ir a Lourdes para que cometa el milagro. Pero yo no creo que haga falta ir a Lourdes para ese milagro. Yo creo que realmente nosotros estamos juntos, estamos felices, y creo que vamos a seguir estándolo a pesar de los vaticinios así negativos.
Cuando yo de ti me enamoré, fue por tu voz.
Está clar, no? La cosa fomentada vol dir la cosa erecta, per entendre'ns. La Conchita Márquez Piquer, que era la dona que parlava, va morir fa 3 anys, i aquesta setmana ha palmat el pobre Ramiro Oliveros, als 82 anys, el seu marit, el guapetón aquell d'aquella època del Galeardo i el Máximo Valverde, amb una carrera com a actor pues, doncs una mica lamentable. Teràpia al desnudo, Tu Dios y mi infierno, Volvoreta, Undra, Otelo, Comando Negro, El Ser... Bé, en fi, Ramiro Oliveros ens ha deixat aquesta setmana, chapó, com Peter Lilienthal, als 93 anys, un dels membres del Nou Cinema Alemany, que es va quedar pel camí i no se'n va sentir parlar mai més, però guanya un Os d'Or a Berlín per una pel·lícula que es deia David, del 1979. I Amor per Alin, el gran animador suec, molt distribuït internacionalment, sobretot per animació infantil. Ha mort als 91 anys. Recordareu potser una pel·lícula d'aquelles que ensenyaven els de cavall fort als nens de Catalunya, drobelada al català, que es deia Viatge a Malònia? Doncs era seva, com Les malifetes de la Mil o La Bau, el petit fantasma. O sigui que aquells que veu veure totes aquelles pel·lícules de nens trobareu a faltar a Per Alin. Finalment ha mort John Wright. Aquest t'agradarà a tu, Alfons. 79 anys. El muntador nord-americà de Virgínia, nominat 2 cops als Oscars per La caza de l'octubre rojo i Speed.
Home, cinema d'acció dels 90 a tope.
Com Convoy, com Al filo del abismo, com Jungle de cristal, La venganza, Broken Arrow i Deep Rising. O sigui, molt coherent, eh?
Totes meravelloses, sí,
X-Men del 2000 i Apocalipto del Mel Gibson. També era seva.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Un muntador d'aquells que dius, i per què la gent no dona la notícia de que s'ha mort aquest senyor?
I, per cert, hem tingut secció de muertitos i, per tant, potser recuperem el nostre oient més fidel, que ens vam enterar que ja no escoltava la secció de muertitos i ens ha enviat aquest simpàtic àudio.
Hola, sóc el Marc. Ja no us puc escoltar tant, però vaig al cine molts cops. Adéu, molts petons.
Doncs escoltes, Marc, si vas al cinema molts cops, algun dia potser t'has de passar per la finestra indiscreta i explicar-nos què veus exactament al cinema quan vas al cinema. Bé, hem parlat molt de cinema, molta imatge. Ha arribat el moment d'escoltar una mica de música. Teníem un deute pendent amb el Carles Romero, ho hem anat posposant, perquè aquí, Carles, bona nit.
Bona nit, Alfons.
Hem tocat tots els grans, no els repetirem una vegada més perquè els hem dit i els hem redit, però faltaven uns autèntics gegants del rock i del metal per passar la finestra indiscreta. Eh?
Uns titans absoluts, unes megaestrelles i un grup absolutament indispensable com són Metallica.
Doncs sí, ja vam tenir secció del Bruce i, per tant, no el tocarem malgrat que sé que vens encara d'un subidón...
Has dit la paraula màgica.
D'un subidón insuportable gairebé, però aquí el Carles i jo, d'aquí un any o més d'un any, sí, en teoria veurem dos vegades a Metallica, també. Tenim ja les entradetes guardades.
Sí, 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 sí.
I com a mínim tenim, això sí, un nou disc que ha aparegut les dues últimes setmanes.
Que a mi m'agrada, un disc que a mi personalment he de dir que m'agrada, malgrat crítiques i comentaris una mica diversos, però a mi m'agrada.
M'agrada, a mi també, és bastant, bastant potent, realment. Doncs bé, era l'excusa per parlar una miqueta de Metallica, que, uh-huh, que a diferència, sí que han tingut molta relació cinematogràfica. És un grup que li agrada molt al mainstream, ser mediàtics, també.
Moltíssima, moltíssima. És veritat que tenien problemes al principi per cedir les cançons, tenien aquesta autenticitat, aquesta forma de no, nosaltres som músics, heavy metal, no volem saber res del mainstream, però, evidentment, és una postura que s'ha anat relaxant amb el temps, no? Després de més de 7 anys, Metallica va publicar el 14 d'abril el seu nou disc, 72 Seasons, amb els membres del grup a punt d'entrar la simbòlica xifra dels 60. 60, al fons, que són,
sí,
uns
però,
quants, eh?
Però escolta, després de veure el Bruce amb 73, encara
clar,
queda...
Jo crec que cada nova obra de la banda més gran de la història del heavy metal és un regal etern. I avui, per celebrar aquesta edició de 72 Seasons, sens dubte un dels discos de l'any, per mi, revisem la relació que ha tingut Metallica amb el cinema i la tele. Let's kick ass, motherfuckers!
La recordo aquesta, a la segona part de Missió Impossible.
Sí, sí, sí.
Que era, clar, en el DVD dels extras ja venia aquesta mena de videoclip gravat a les rocoses,
sí,
no?
Sí, a Monument Valley està gravat, eh?
Sí, sí, sí.
Monument Valley.
Que era on començava la pel·lícula Tom Cruise escalant i tal. Aquella pel·lícula no només tenia això, sinó tenia la versió de la cançó de Limp Bizkit de
sí,
Missió Impossible, també.
Cert. Tenia una sonora xula, eh?
Molt potent, molt
amb
potent.
Amb grups del moment, dels 90, ja com molt... Bueno, 90-2000, no? El nu metal i, en fi, grups d'aquesta mena que era una sonora, en definitiva, vaja, molt, molt, molt singular, no? Molt potent.
Aquesta, I Disappear.
Sí, I Disappear, amb un videoclip, com deies tu molt bé, espectacular, que els estudiosos van voler veure metàfores, no?, hiperbòliques de... sobre el procés de distanciament i d'autodestrucció que patia la banda ja en aquell moment. Hi ha un moment que Jason Newsted es veu com arrossegat per la gent com a contracorrent, no? I era com dir, home, se'ns està allunyant, se'ns en va, el Jason.
Clar, perquè Jason Newsted, de fet, no era un membre original, va entrar per substituir
exacte,
a Cliff Burton,
exacte,
que és un tema que no han superat mai, la mort de
no,
Cliff
no, no,
Burton,
no, no, no.
En un tour, de fet, un accident de l'autocar del tour, i James Hetfield té un trauma especialment rellevant amb això. Jason Newsted va marxar, efectivament, i va entrar Rob Trujillo, que aquests sembla que s'hi porten una mica
sí,
millor.
Sí, després en parlarem quan parlem d'una altra pel·li relacionada amb Metallica. Vale dir que Jason no va gravar ni una nota d'aquesta cançó. Ni una nota.
Ni una nota.
Els crèdits, però ho va gravar Bob Rock, el seu productor. I aquesta és la cançó que va provocar que la banda interposés una demanda contra Napster. Et sona aquella història, no?
Sí, sí,
per penjar o distribuir il·legalment arxius en MP3 per internet. Doncs aquesta va ser la primera cançó de Metallica que es va fer servir en aquest programa Napster, que va provocar que, sobretot, Lars Ulrich, el petit danès...
el bateria.
Entrés en còlera, no?, i digués que... Doncs que d'això, re de re, de compartir, re de re.
Doncs escolta, et dic una cosa, Lars Ulrich, que sempre ha fet gala de que ell, per ell d'això també és un negoci, i molta gent el posa d'exemple d'actiu que ha obert un munt de portes pels grups que no existien abans, uh-huh, que va ser el primer a preocupar-se per royalties, per coses d'aquest uh-huh estil, i vaja, que en el fons... en la seva pròpia ambició ha acabat beneficiant...
No, és com tot, ell queda malament, entre cometes, a nivell popular, però després hi ha un munt de gent que se'n beneficia.
Un dels temes més impepinables... For Whom the Bell Tolls.
Totalment d'acord. Un dels, per mi, dels millors, eh? Un top 5, sens dubte, de Metallica. Eh?
A mi, dels discos originals, el Ride the Lightning és el que més m'agrada, de fet. Uh-huh. És a dir, el Kill 'Em All m'agrada molt per ser un primer àlbum, però el que al·lucino és la maduresa compositiva amb la que van assolir ja el segon àlbum, quan tenien 21 anys.
Sí, sí, eren uns crios, i a les fotos els veu que, en fi, amb l'acné, no?
I
una cara absolutament juvenil, no? Aviam, això és de Zombieland, del 2009, una pel·li... jo la trobo molt divertida, amb aquell cameo, no?, del Bill Murray, que fa de zombi d'ell mateix, no?,
sí, sí,
a la
sí.
seva mansió. En fi, una cosa com impagable, no?
Això són els crèdits d'obertura.
Exacte.
Amb tot de zombis perseguint a càmera lenta.
Crèdits guapíssims, eh? Amb una versió més compacta, més reduïda, sense tanta part instrumental al principi, i jo crec que, en fi, és una composició, per cert, de Cliff Burton, aquesta.
No,
una composició de Cliff Burton, o, com a mínim, diuen que acreditats, doncs hi ha més gent, però tothom, no, popularment, diu que va ser ell qui va composar aquesta cançó.
No, es veu que el tio era un geni, eh? Que era l'únic que tenia sensibilitat per òpera i per altres tipus d'estils en aquell moment.
Sí, és veritat que es parla molt de rockers que han marxat abans d'hora, però de Cliff Burton es parla relativament poc.
Sí,
relativament poc, eh?
Va ser molt a l'inici, potser, sí, sí. He de dir que aquí a la ràdio, amb tots els bons mitjans, el so correcte i tot això, sona millor que quan escoltaves aquest àlbum el primer cop, que pensaves, quin desastre el Santenger.
És que t'hi truco una mica, això, Alfons, perquè aquesta versió no és la versió de Santenger.
Val.
Aquesta és una versió que la van editar com a single posteriorment. És una versió també més curta, més reduïda, i la van produir de nou.
No és
aquell so de...
No és aquell timbal de llauna.
De cassoles i d'olles de casa de la iaia, no?
Jo vaig tenir una depressió amb aquest àlbum, realment.
Sí, van voler trobar el so aquell de garatge, dels inicis, dels principis, i per mi és una producció sense solos de guitarra, cançons superllargues... Tot així, Santenger va guanyar un Grammy, eh? A millor interpretació de heavy metal de l'any, Santenger va guanyar un Grammy.
Aquesta és Some Kind of Monster,
sí.
Perquè van fer una pel·lícula.
Van fer una pel·lícula que es diu Some Kind of Monster,
sí.
Que és una mica el procés de creació del disc, justament, Santenger, no? És un documental turbulent, cru, honest, molt real i molt sensacionalista, penso jo també,
sí.
I una mica, d'alguna forma, és com un deliri, un esperpent, un drama... que et deixa amb una perplexitat, diguem, al·lucinant, eh? Parla de desercions del grup, addiccions, caos familiars, terapeutes, problemes de comunicació, egos descomunals, identitats creatives i existencials amb dubte, tensions de convivència. És un miracle, realment, que Metallica sobrevisqués a tot aquest període.
Però és sorprenent, realment, perquè sempre han sigut un grup superexitós i, a més, que se'ls va morir Cliff Burton, però mantenen els altres membres originals,
sí.
O sigui, que sembla com un grup molt sòlid, en aquest sentit.
Si recordes aquella pel·li, però hi ha moments d'una tensió que es talla, eh? Vull dir, amb el fil d'un ganivet, no?
I del Santenger ens queda aquell videoclip que van gravar en una presó,
sí,
de veritat,
sí.
Que els hi dona molt rotllo.
Com Johnny Cash, però en plan heavy metal. Let's hope they hear this. Chrissy,
this is from y'all. Van passant els clàssics del thrash metal.
Clàssics que va sonar aquest tros en concret al 2022, eh? És a dir, clàssic, però encara utilitzat i encara reivindicat.
Això és Stranger Things.
I estimat. Això és Stranger Things, la temporada 4. Jo crec que és un moment que gairebé tot amant del rock i del heavy metal i de la música, jo fins i tot m'atreviria l'avís, no? És aquell moment que per cridar l'atenció d'aquelles bèsties alades, el personatge d'Eddie agafa la guitarra elèctrica, s'enfila dalt de tota la casa, no?, allò al terrat, i toca aquest tema mitiquíssim de Metallica, que ara estem escoltant la versió original meravellosa de Master of Puppets.
Això va ser una genialitat per part de tothom de la sèrie, perquè, clar, és una sèrie de referents dels 80, sobretot, i van dir, escolta, no només posarem els ETs de torn,
sinó
alguna cosa més dura, i perquè després Metallica s'ho va apropiar, no sé si recordes, projectant el capítol de Stranger Things amb la música en directe, amb un concert, que dius, mare, realment, els tios saben perfectament com aprofitar.
Després, una altra cosa que van publicitar va ser van convidar a Joseph Quinn, que crec que es diu l'actor, el van convidar a Lollapalooza, un festival molt mític també a Chicago, i allà van gravar el backstage com tocaven amb ell Master of Puppets, i van regalar una guitarra, diguem, però tot això ho van penjar després a les xarxes, i clar, va ser
genis
un vídeo...
Genis del marketing. Indubtable, i de la música, també.
I de la música. I don't remember anything. Can't tell if this is true or dream.
Això per mi és l'obra mestra de Metallica.
Sí.
Per, és a dir, sabent d'on ve aquesta cançó, de quina pel·lícula parteix,
sí.
La lletra és acollonant.
Sí. I aviam, això és One, de l'àlbum amb Justice for All, del 88, i està inspirada clarament en Johnny va agafar el seu fusell, el Tom Trumbo, tant la novel·la com la després d'adaptació cinematogràfica, perdó, que va fer el mateix de Tom Trumbo, si no estic errat, veritat?
Sí.
Aviam, és una cançó superemocionant, amb una estructura complexíssima.
És un increixendo que deu ser el que sents quan estàs en la situació del personatge.
Exacte.
Frustració, ràbia,
sí.
Rauxa.
Derrota, exacte. De fet, és una de les... En Justice for All és com el primer àlbum progressiu, no?, de Metallica. Cançons a 8 minuts, cançons amb uns desenvolupaments instrumentals.
El primer després de Cliff Burton, també.
Exacte.
Crec que es nota.
Que el baix està tapat, que no se sent, no? En fi, és un disc molt mític, eh?
És molt mític, però fixa't que Lars Ulrich mateix diu que a la gira d'aquell disc, com veien que la gent no connectava, van dir, ui, hem de fer temes més curts que enganxin, i d'aquí ve el Black Album i tot l'èxit monumental que tenen a partir d'allà.
El Black Album és un punt d'inflexió claríssim. Molt bona dada que t'hagués donat, sí. Mm. Clar, és que és veritat que, clar, els heavies dels anys finals dels 80, ostres, això del progressiu, no?, els que hi ha una miqueta segons com lluny. Aviam, One, només dic que pertany a la banda sonora de Metal Lords, aquella pel·li fantàstica, una miqueta, doncs, això, comèdia dramàtica, marginació juvenil, búsqueda de l'identitat, de l'amor, etc., no a través de l'esport, no a través de la família, sinó a través, com no, del heavy metal.
I la teniu a Netflix. I un imprescindible, clar, gran vincle cinematogràfic
clar.
De Metallica.
Jo sé que aquí estimeu molt Ennio Morricone, veritat, se'l venera, se l'estima, i, aviam, jo crec que és inevitable parlar de Morricone i de Metallica. Per què? Doncs perquè això forma part de la banda sonora, això no en concret, la cançó original de la banda sonora del Bueno, el Feo i el Malo.
The Ecstasy of Go.
Exacte, que és aquell moment final, no?, que el personatge de Tuco va buscant els diners i va desenterrant tombes.
Eli Wallach, no?, amb un cementiri.
Exacte, és un moment èpic, descomunal, superemocionant, no? I què passa? Doncs que el 83, el mànager de la banda, descontent amb els inicis dels shows del grup, va dir, ostres, per què no canviem? Tenien un cor que bategava molt ràpid, aquest cor bategava, i un punt que explotava. I el mànager, el John Zazula, que es deia, no li acabava d'agradar. I ell, com a bon fan de l'Spaghetti Western, va dir, ostres, heu vist aquesta escena? Per què no posem això per començar els nostres concerts? Des del 83 fins a l'actualitat...
40 anys.
Tots i cadascun dels concerts han començat amb Ecstasy of Gold. I què va passar el 2007? Doncs que un grup de, sobretot, artistes provenint del rock i del pop, Springsteen, Quincy Jones, Celine Dion, Roger Waters i Metallica van fer un disc de versions de Morricone i van decidir per fi gravar a un estudi ells quatre, perquè els àlbums simfònics sí que l'han tocat, però ells quatre només, i en estudi no, van gravar Ecstasy of Gold amb un resultat tan espectacular com aquest que sentiu.
Els caps dels finestrers estan ara mateix vibrant i o petant.
És que és no sé brutal, qui... aquest tros en concret.
Kirk Hammett, aquí, el guitarrista, està exhibint-se a tot poder. Bé.
Busqueu aquest disc, es diu We All Love Ennio Morricone. Un disc d'aquells no fàcils, però val moltíssim la pena, de bo.
Com ha valgut moltíssim la pena tenir el Carles Romero, com sempre, i a Metallica, evidentment. Ai, que ràpid passen els bons moments, eh?
Jo.
Metallica tota la nit. Bona nit, Carles.
Rock and roll!
Has quedat...
Està avorrit, absolutament.
Aquesta era la paraula.
O sigui, no es pot superar aquest nivell, aquest registre de so.
Però com estem al final del programa, no cal superar-ho.
Bueno, ho deixarem amb una cosa una mica delicada, eh? Perquè ara ve l'audiovisual, sentirem a Delerio, a North, a Rota, a Barry, per descomptat, ja els hem anunciat abans, però hi ha un Delerio que no caurà aquesta temporada en aquest audiovisual que estem fent aquests quatre compositors, I per tant el deixem ara per acabar la finestra indiscreta. Biloxi Blues, Desventures d'un recluta inocente, l'obra de Neil Simon, dirigida per Mike Nichols, amb Matthew Broderick i Christopher Walken. I és, escolta'm, per morir-se de bonica aquesta banda sonora.